Des d'ara i fins les 3, els esports aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís amb Pau Vituri.
Veritat, en un marge de 24 hores, l'Astralpool Natació Sabadell es torna a jugar tota la temporada en qüestió de dos partits. Tantes i tantes hores d'entrenaments, tants i tants partits a la Lliga, guanyats per diferències de gols escandaloses. Ara és el que importa, tornar a ser entre els 4 millors equips d'Europa és una fita que difícilment es repetirà en la història de la ciutat. Però no ens enganyem, aquest equip està construït per aixecar la cinquena orelluda. Qualsevol altre resultat ens deixaria amb un regust una mica agre. Després de dos anys de maleïdes tandes de penals a Kirishi, a Rússia, el club ha fet tot el possible per organitzar la Final Four a casa. És Setmana Santa, sí, però s'espera el màxim caliu de la piscina olímpica de Canllong per generar l'efecte bombonera que portarà les de David Palma cap a aquesta cinquena orelluda tan ansiada. És la dècada de l'Astralpool i nosaltres, divendres i dissabte, volem seguir explicant la història d'aquest equip, autèntic equipàs de llegenda, aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El control de so, un dia més, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui el programa el dividirem en dos blocs principals. Waterpolo a la primera part, amb l'entrevista acabada de sortir del forn amb el David Palma i l'Olga Domènech, entrenador i capitana de l'Astralpool, presents en aquesta presentació d'avui a la Casa Duran, i també tindrem l'opinió de tres periodistes experts en la matèria. A la segona part, Sabadell, roda de premsa d'Antonio Hidalgo, també acabada de sortir del forn, entrevista en directe amb el seu homòleg a l'Hèrcules, Lluís Planagumà, estadístiques i el fora de lloc amb el Sergi Parc.
I fora de l'hotel?
Definides les semifinals de la Champions, el Barça s'enfrontarà a Liverpool després que el conjunt red tornés a imposar-se ahir a l'Oporto, en aquest cas per 1-4. L'Ajax, en canvi, es veurà les cares amb el Tottenham. Els homes de Pochettino van sobreviure ahir a l'Etihad en un partit absolutament esbojarrat. El Manchester City va marcar el 5-3 que el classificava en el temps de descompte, però el gol de Sterling va ser anul·lat a instàncies del VAR. El Barça femení s'ha situat provisionalment al capdavant de la Lliga Femenina després de superar per 0-4 el Real, en aquest cas el Madrid Club de Futbol, amb gols de Lieke Mertens, Aitana Bonmatí i un doblet d'Alexia Putellas. Les blaugranes queden a l'espera del que faci l'Atlético de Madrid, que s'enfronta dilluns al matí a l'Espanyol. I en bàsquet, derrota del Barça l'Assa per 75-68 a la pista de l'Anadolu Efes en el primer partit de quarts de final de l'Eurolliga. Els de Svetislav Pešić sempre van anar a remolc i demà divendres tindran una segona oportunitat de capgirar el factor pista al Sina Nerdem d'Istanbul. El Real Madrid, per la seva part, va superar el Panathinaikos per 75-72.
Han parlat en les últimes hores
Pierre Oriola, pivot del Barça i ex del Sant Nicolau, després de la derrota contra l'Efes.
Els dos equips no estem tan lluny. No penso que l'Efes sigui millor equip que nosaltres, però sí que és veritat que ells tenen molt clar, han tingut molt clar des del principi què volien, i era un partit dur, un partit molt físic, i nosaltres hem despertat tard.
I a les xarxes socials.
Avui, impossible quedar-nos amb una sola mostra. Feu una ullada als comptes d'Instagram de totes les jugadores de l'Astralpool i com promocionen les semifinals de demà a partir d'un quart de dues del migdia contra el Plebiscito Padova.
Avui celebra el seu aniversari
dues palistes bessones del Natació Sabadell, Montse Veis i Mònica Veis. Felicitats a totes dues.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Les sensacions en aquest cas sempre han de ser positives, no? Però possiblement aquesta vegada molt més, tant des de l'aspecte organitzatiu, doncs portem molts dies i molt esforç fet ja per tenir una organització exemplar i digna del club. punt de vista esportiu, esperançat com sempre en poder aconseguir aquesta cinquena Copa d'Europa, que bé, sembla que sigui el seu número 5, doncs sembla poder que sigui una mica més transcendent, no? Però que no deixa de ser doncs un repte més al nostre projecte. Els 8 equips que es van classificar per quarts de final, crec que pràcticament els 8 o 7 van demanar organitzar la Final Four si es classificaven per ella, no? Però bé, nosaltres ja havíem fet molta part de la feina, jo tenia el compromís d'Alain de que si ens classificàvem doncs l'organitzaríem aquest any. El valor afegit que té important és doncs que jugues a casa amb unes instal·lacions que tu et coneixes, doncs pel fet de que cada dia doncs arribes, fas el teu esport, entrenes, fas servir els vestidors, sembla una tonteria, no? Et sents com a casa perquè coneixes a tota la gent que està allà, o el 99% de la gent que hi és, perquè estàs a la teva ciutat, perquè no has de viatjar. Encara que sembla un tòpic dir-ho, però amb una Final Four hi ha 4 equips i els 4 equips classificats són en aquest moment els 4 millors d'Europa. Les nostres jugadores tenen un bagatge molt important en competició internacional i ja saben que per poder guanyar el títol tens que estar concentrat des del primer minut. El nivell d'entrades està, jo diria que pràcticament el 80% de les entrades estan retirades bàsicament per socis. Llavors també és una mica l'aconseguir que el soci vagi efectivament en els partits en la seva totalitat, no?
Hotel Suís.
Minuts i mig per sobre del punt de les dues del migdia, en directe a l'Hotel Suís d'avui dijous 18 d'abril del 2019. Farem una aturada aquí a Ràdio Sabadell fins al dimarts per aquestes vacances de Setmana Santa. No, evidentment, per viure aquestes semifinals i esperem també la final de la Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení. Ara escoltàvem un petit recull de l'entrevista que ha fet aquest matí el president del Club Natació Sabadell, el Claudi Martí, amb la nostra companya Mireia Sanz al matí per repassar, evidentment, tot el que suposa una organització d'aquesta magnitud pel Club Natació Sabadell i també per analitzar les aspiracions esportives que té el conjunt de David Palma en aquesta nova Final Four que disputen el conjunt sabadellenc, buscant en la recerca, com dèiem, d'aquesta cinquena Eurolliga. Han estat dies molt atapeïts mediàticament pel Club Natació Sabadell, per l'Astralpool. Dissabte hi havia aquesta presentació en societat, jugadora per jugadora, al passeig de la plaça Major de Sabadell. Ahir va haver-hi media day a les instal·lacions, a la piscina olímpica del club, amb la presència, com vam escoltar a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell, i amb l'entrevista amb la portera Laura Aster. I avui, per rematar aquest trio de presentacions, roda de premsa oficial a la Casa Durant de Sabadell, on hi han assistit, vaja, tots els membres implicats en aquesta organització de la Final Four de l'Eurolliga. Primer han parlat de les autoritats, el president del club, el Claudi Martí, també la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Sabadell, la Marisol Martínez, membres també representants de l'ALEN, i després ha estat el torn dels 4 equips participants en aquesta Final Four. Ja us diem també que amb certes diferències entre tots ells. Hem pogut veure, per exemple, l'Olympiacos com s'ha presentat amb una autèntica comitiva a aquesta Casa Durant, formada per fins a 5 membres de l'equip, també, evidentment, la capitana, i d'altres, per exemple, ens ha cridat l'atenció el cas del Plebiscito Pàdova, que s'ha presentat amb un únic representant, i segons ens han confirmat també fonts properes al fons del Club Natació Sabadell, el Plebiscito Pàdova, que arribarà demà mateix per disputar aquestes semifinals de la Final Four. Recordem que el partit es disputa a un quart de dues del migdia, des d'un quart d'hora abans a Ràdio Sabadell. Per tant, arribaran d'hora al matí les jugadores italianes des de la regió del Veneto d'Itàlia per disputar aquest partit contra l'Astralpool. Recordem que l'altra semifinal és aquest duel grec entre l'Olympiacos i el Vuli Akmeni, que començarà a 2:15 del migdia. Informarem també al nostre Twitter del resultat d'aquest partit i un hipotètic rival de l'Astralpool en cas d'arribar a la final, les de David Palma. Doncs després, just d'aquesta presentació, hem pogut xerrar uns minutets, ja ho diem, ha estat fa cosa d'una hora, per tant, acabada de sortir del forn. Anem a escoltar aquesta entrevista amb el David Palma, el tècnic de l'Astralpool, i també amb l'Olga Domènech, la capitana del Club Natació Sabadell, que té l'oportunitat d'aixecar, com ja ha passat en els dos últims anys, la cinquena orelluda de la història de l'entitat. I made no promises, I can't do promises. David Palma, entrenador de l'Astral Pool Natació Sabadell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
També amb la capitana, amb l'Olga Domènech, què tal? Olga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Us pregunto d'entrada perquè portem uns dies ja dissabte, acte aquí al centre de Sabadell, ahir Media Day, avui aquí a la Casa Durant. Cansats una miqueta? D'actes mediàtics es fan una mica llargs o què? O és parte de l'ofici, és gaje de l'ofici, com aquell qui diu?
Bueno, és part de l'ofici i la veritat que agraïm, no?, aquesta atenció que normalment costa, no?, l'esport minoritari més femení i bueno, agrair pues, a l'evento d'avui, bueno, que tenim una miqueta la premsa darrere nostra, pues, ens fa gràcia, però sí, ja tenim ganes de començar a competir.
Més allò, Olga, 24 hores, i vosaltres que sou les que heu de saltar a l'aigua, suposo que allò, amb ganes de... Està molt bé aquests actes, com dèiem amb el David, però si podem saltar a l'aigua i jugar i avançar a l'hora del partit, millor que millor, no?
Sí, la veritat és que aquesta última setmana ja s'ha fet una mica llarga i tenim ganes de que arribi demà i fer el primer passet contra el Pàdova, desplegar el nostre waterpolo i intentar guanyar.
Al final tota la temporada es redueix a aquí, no? Heu treballat molt dur durant moltes setmanes, havent d'aguantar, anem a dir-ho així, molts partits de Lliga intranscendent, victòries per 20-25 gols de diferència, i tot es redueix a res, a 48 hores, déu-n'hi-do, no? Vist així és un plus extra de pressió fins i tot.
Sí, 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 estem tota la temporada està planificada per arribar aquesta setmaneta al 100% físicament, mentalment, tàcticament, i bueno, penso que arribem bé i és una miqueta... és l'objectiu principal de la temporada, sabem que és un moment important i estem preparades. Les jugadores, com sempre dic, tenen moltíssima qualitat, saben disputar aquests partits i estic segur que estarem a l'alçada i que estic segur que guanyarem a Pàdova i després pensarem en una final hipotètica contra Bullamene o Olympiacos.
Com esteu, Olga? Ja que preguntàvem, com arribeu a la cita?
Bueno, portem, com ha dit el David, molts mesos treballant per aquest objectiu i crec que al final tot s'ha posat d'acord perquè arribem amb les condicions òptimes, per tant crec que estem preparades i amb ganes de que comenci.
Aquí tenim, jo tinc ara a l'esquerra, l'Olga Domènech, que pot aixecar la cinquena Eurolliga, i el David Palma, que és més veterà, evidentment, té més anys, però que és la teva primera Eurolliga a casa, no? També, contrast. No sé també tu, David, com t'ho prens, el fet de l'any passat aquí ixi molt lluny i aquest cop aquí a casa davant la nostra gent.
Bueno, sí, com li dic al Rupert, que anem amb la L de novatillos encara al darrere i bueno, ens fa una il·lusió especial jugar a casa i només de pensar que la podem guanyar aquí davant de la nostra afició és una motivació especial, a part que seria la nostra primera, però al final més enllà de ser la primera i la segona, el reconeixement de la feina ben feta i aconseguir guanyar la Champions, que per això es configura aquest equip i per això treballem tot l'any pensant en aquesta competició, seria un orgull fer.
No sé, Olga, també si arribes a ser tu conscient des de la teva figura de capitana que per la història del club pots sortir a les 5 fotos aixecant el trofeu. A una li fa il·lusió o no, eh? Però haver-se vist a les 4 anteriors allò aixecant el trofeu, 3 a casa, aquí a la piscina de Can Llong, tenir l'oportunitat novament d'allò de sortir a la foto com a capitana aixecant la copa.
Bueno, aquesta és una de les parts que les sensacions que vius, sobretot quan les he aixecat a casa, són les que t'ajuden i et donen el plus per continuar de cara a la següent temporada, no? Llavors jo crec que és un regal el poder aixecar la cinquena a casa i bueno, i això, que ho hem treballat perquè així sigui, però després els partits s'han de jugar i s'ha de demostrar qui és el millor.
Et poso potser ara en un compromís, però si et demano que em repassis una a una, 2011... Quins records tens de l'Eurolliga? Anem a repassar les de casa, eh? La primera, 2011.
Bueno, la primera va ser com... Tinc fins i tot llacunes perquè va ser com algo que no ens esperàvem, no? Érem un equip que era el primer any que arribàvem a la Final Four i sense cap pressió la vam poder jugar a casa i la veritat és que va ser espectacular.
2014?
Bueno, també, no? Era una mica, ja no érem novates, no? Però sí que és veritat que, o sigui, tampoc tinc cap record especial, només tinc el record de sensacions, no? De l'equip, de la recompensa, de tot el treball fet, de consolidar-nos una mica entre els millors equips d'Europa, no? De passar a ser les novates a passar a ser potser les favorites.
I l'última que hem jugat a casa, el 2016?
Doncs també una mica com les altres, no? Les sensacions és el que et queda principalment. Després no te'n recordes de lo durs que han sigut els entrenos o te'n recordes d'aquesta sensació de dir, ostres, la recompensa i el treball ben fet al final té els fruits.
Anem a pensar una mica també en el partit de demà, perquè segurament és el que teniu ara mateix entre cella i cella. Plebiscito, David, estudiat, ahir ho parlàvem també en petit comitè, evidentment moltes setmanes, no?, per preparar aquest rival, però ho hem comentat amb la Maica i amb la Laura aquesta setmana, amb la Laura Ester, i al final deien, és que són italianes, per on poden sortir, no? Com va sortir l'Horizonte a la tornada dels quarts? És una mica una incògnita.
Sí, són equips que van una mica a duboig, tàcticament et poden sortir al pressing, a la mateixa jugada passant a zona, a vegades ataquen, són bastant impredecibles en aquest sentit, i sí que l'hem treballat. Aquesta tarda farem una miqueta de vídeo i recuperarem o recordarem les seves accions ofensives i defensives més perilloses, i bueno, és un equip, com et deia ahir, perillós i que s'ha de vigilar i que saben jugar a waterpolo, perquè si no, no arribes a la Final Four.
I a un per això se li pot anar una mica al cap, pensant en una hipotètica final el dissabte, aquest duel, el guanyador del duel grec entre Buliakmeni i Olympiakos, comptant que vosaltres partíeu amb l'etiqueta de favorits, que l'Olympiakos va guanyar en Lliga a Buliakmeni i que podria arribar també com a favorit, a on se li va una mica al cap pensant en el dissabte o què?
No, ara el dia d'avui ja estem centrades en Pàdova, és, com hem dit abans, és una final, i ara toca Pàdova i només pensar en el Pàdova, fer una repassada, tocar una estoneta d'aigua, la jugadora descansar, i demà arribaran preparades i concentrades, i segur que competirem molt bé, i si ho fem bé segurament penso que guanyarem.
Per on poden passar també les claus, Olga, del partit de demà? Vosaltres que ho heu practicat a l'aigua contra el Pàdova, imagino que és un tòpic de l'esport, però en una competició com aquesta el més important segurament és que els primers minuts entris bé al partit.
Sí, però jo crec que en aquests partits la motivació òbviament està garantitzada, i després crec que hem de ser molt contundents en defensa, i després ofensivament crec que som un equip que hi ha jugadors amb molta qualitat a l'hora d'atacar, de llançar, i crec que no tindrem cap problema. Llavors crec que es basa el nostre joc en defensa sobretot.
I ens podem agafar una mica també aquesta estadística dels últims 5 equips que han organitzat la Final Four, han aixecat el títol, ser el sisè, per tot, pel factor històric, pel factor de tenir la gent al darrere, pel factor de que estem a la piscina on ens llancem pràcticament cada dia. Per tot plegat, creieu que això és un valor afegit, com deia avui el Claudi Martí a Ràdio Sabadell?
Sí, evidentment jugar a casa és un valor afegit, i potser et fa més competitiva, potser aquelles jugades amb dubte l'arbitratge es pot decantar una miqueta cap a l'equip de casa, però al final les estadístiques, fins que no s'acaba complint, no, només són estadístiques, i nosaltres a pensar en Pòdova, i ojalà que s'acabi complint l'estadística.
Per cert, curiositat, déu-n'hi-do la comitiva d'Olympiakos, per una presentació com aquesta. Han vingut amb tot l'arsenal, intentant, suposo que guanyar una mica guerres psicològiques, no? Només de l'inici, amb 5 persones fins i tot a la presentació, David.
Bueno, Olympiakos, ahir ho deia, no? Potser hi ha gent que pensa que el fet de jugar a casa són superfavorites, comentaris de que el Sabadell està 12 clavons per sobre. Al final, Olympiakos és un equip, com deia la Laura ahir, no? Té 14 jugadores, hi ha una jugadora que va rotant, per exemple, i que repassava la final de la Copa Grega, la Kesha Goffers, una jugadora internacional amb Austràlia que l'han fitxat, no estava ni convocada, no? Vull dir-te que és un superequip amb un superpressupost, i porta endarrere molt staff tècnic, i és un equipàs, no? No sé si ho fan per guanyar algú psicològicament que aquí a la reunió, però al final per sort s'acaba jugant a l'aigua, i si guanyem a Pàdova i toca jugar contra l'Olympiakos, també estem preparades.
Molta gent, molta família que us vindrà a veure aquests dies o què?
Sí, 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 sí. Pares, cosins, amics, sí.
I tu, Olga?
També, tota la que pot venir bé.
Acabarem amb una pregunta que també tenia guardada per tu, Olga, perquè l'altre cop que hi havia Media Day a la fase de grups ens vas deixar una mica amb un dubte, amb un cert dubte, a la redacció d'Esports. En l'hipotètic cas que l'Astralpool aixequés la cinquena Eurolliga, podria ser l'última també de l'Olga, perquè ens vas deixar allò amb aquell dubte de dir, ai, si s'està pensant el futur la capitana. Si no ens vols contestar allò amb sinceritat, també ho entendrem, abans d'aquesta Final Four, però ens vas deixar amb aquell dubte i li havíem de preguntar.
Bueno, i ara mateix en el que penso és en el partit de demà i no em paro, no m'he plantejat encara de cara a la temporada què puc fer.
Políticament correcte, l'Olga. Aquesta resposta, aquell cop al mediodia, ens va deixar amb el dubte de tots plegats. Bé, tota la sort demà. Evidentment estarem allà a la piscina de Can Llong, retransmetent en directe, i esperem també aportar el nostre granet de suport i de sort també a aquesta semifinal. David Palma, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la vostra feina, Pau. Merci.
Al tècnic de l'Astralpol i també a la capitana Olga Domènech, moltíssima sort i que pugueu i que puguis concretament aixecar la cinquena el dissabte.
Moltes gràcies.
Se queda.
Hola, sóc la Gisela Ferrer, jugadora del Club Natació Sabadell, i escolto cada migdia l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell.
Se queda. Acabava l'entrevista al David Palma fa una estona fent broma amb aquesta referència que comentàvem, aquesta entrevista que li feia amb l'Olga Domènech al Media Day de la fase de grups, allà cap al gener aproximadament, on deixava la porta oberta a una possible retirada després d'aquesta Final Four. Veurem, mutentment la capitana, però veurem què passa a la piscina i si això, i en funció del resultat, si això fa que al final l'Olga acabi prenent una decisió o una altra. Passant 6 minuts del punt d'un quart de 3 de la tarda, no tanquem l'episodi waterpolo perquè també tenim, volíem demanar avui l'opinió de 3 periodistes que han estat seguint durant tota la temporada aquest camí de l'Astralpool cap a la cinquena hora Lluda. Ho van fer a la fase de grups, també a l'eliminatòria de quarts de final contra l'Horizonte, i ho faran també aquest cap de setmana. Per tant, els hem volgut demanar també la seva opinió sobre aquesta Final Four on hi participa el Club Natació Sabadell en aquest debut contra el Plebiscito Padova, que per cert arriba finalment aquest vespre per disputar el partit de demà, aquestes semifinals de demà. L'opinió sobre l'Astralpool, el Plebiscito, el Buli Ekmeni i l'Olympiakos.
Jordi Sánchez, periodista sabadellenc.
A abril és Final Four i un cop més la piscina del Club Natació Sabadell serà l'escenari de la final de la Champions. Fins i tot aquest any recorda molt el que va passar el 2011, quan va ser la semifinal contra l'Horizonte un divendres sant, i el dia de Sant Jordi del 2011 va ser la primera Final Four. 8 anys després tornem a ser aquí i veient els emparellaments a la semifinal grega entre Buli Ekmeni i Olympiakos, i la semifinal que tocarà el Sabadell contra el Plebiscito Padova, tot sembla indicar que viurem una grandíssima final entre Sabadell i Olympiakos. Favorits? Aviam, el Sabadell és favorit, però les gregues tenen moltíssimes ganes de guanyar a Sabadell. Es viurà, com jo dic sempre, waterpolo del bueno, i també podreu escoltar a Ràdio Sabadell.
Maria Guixà, Catalunya Ràdio.
A veure, jo penso que aquest any potser el Sabadell és més favorit que mai, no només pel fet de jugar a casa, que ja dona el plus de jugar a favor amb el públic a la piscina, sinó perquè hi ha una qüestió molt òbvia, que és que les 3 vegades fins ara que s'ha organitzat el Sabadell ha guanyat, per tant la lògica és molt fàcil, jo l'interpreto així almenys, i després dels 2 anys consecutius amb l'experiència de Kirishi guanyant el títol les russes, penso que van aprendre molt, sobretot de la derrota als penals en la darrera edició, i que aquí a casa doncs hi ha moltes coses pendents, entre altres coses doncs demostra que tornaran a ser les campiones, guanyar la cinquena Champions, i a més si, per exemple, jo aposto per un Olympiakos a la final, per treure's l'espina del 2015, quan van perdre allà, d'un gol només, penso que l'escenari és perfecte, i és un any que sí que en majúscules es pot dir que són favorites totalment.
Enrique Toste, waterpolista.com.
Bueno, pues yo creo que el Sabadell llega muy enchufado, al final es un equipo hecho por y para la Champions, un equipo en el cual a principio de temporada su objetivo real es conseguir el título de Europa. Creo también que quizás vienen un poquito presionadas de cara a las 2 últimas ediciones, en el cual el tema del viaje en Kirishi no le hizo mucho beneficio en el juego del equipo. El año pasado es verdad que hubo también una final muy polémica a nivel arbitral, pero yo creo que este año el equipo viene muy enchufado, es un equipo que sobre todo con las piezas nuevas, pues yo creo que está bastante bien, y sobre todo al final el hecho de jugar en casa, el Sabadell cuando juega aquí en Cañón se crece muchísimo. Históricamente los equipos que juegan como local, que juegan como equipos anfitriones, habitualmente en competición europea son los que se suelen llevar la palma, con lo cual yo creo que si aprieta la afición, si las chicas están tan enchufadas, pues un equipo, como he dicho antes, plagado de estrellas, en el cual están acostumbrados a jugar, en el cual David insiste muchísimo a lo largo de la temporada en cuanto a la preparación de entrenar por y para la Final Four. A nivel doméstico, verdad que es muy complicado mantener la atención, y David siempre lo repite, mantener la atención una liga como la española, la cual tiene una tiranía muy grande, pues yo creo que si salen muy enchufadas y si aprovechan también el factor cancha, yo esperemos conseguir, y consigan ella y conseguir nosotros el waterpolo español, pues el quinto título de Europa.
El moment, la Final Four es decideix a Can Llong.
Volem la cinquena.
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 I nosaltres ho viurem en directe a Ràdio Sabadell. Divendres, a partir de la una del migdia, semifinals de l'Eurolliga. Plebiscito Padova, Astralpool, Club Natació Sabadell.
Hola, sóc el David Palma, l'entrenador de l'Astralpool Sabadell. Et recomano seguir la Final Four a Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Històries dels diners.
Aquila o compra.
Una història de James Rhodes buscant casa.
Mejor en el centro o en las afueras.
A Banc Sabadell pensem que una decisió econòmica tan important com casa teva no hauria de tenir una única resposta. Descobreix-les totes i troba la teva a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis. Ladies and
gentlemen, your systems are offline. Torna la música electrònica a la 94.6.
Vitamina Dance, amb Toni González.
Divendres i dissabte, de 10 a 12 de la nit.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Nova temporada carregada de novetats. Ampliem una hora més de programa amb sessions a càrrec de DJs locals.
Vitamina Dance, de la ràdio a la pista de ball.
Segueix-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina.
El centre d'esports ha trobat el seu àngel.
La pilota cau, el travesser encara és viva, la salva Àngel Martínez sota pals. La mare que m'ha parit.
Arribarà també la resurrecció fora de casa?
Sabadell en joc.
Més de 4 mesos sense puntuar a domicili. Bon moment per trencar aquesta ratxa i seguir fugint del perill. Dissabte, des de 6:45 de la tarda, el José Rico Pérez, Hércules Club de Futbol, Centre d'Esport Sabadell.
Hola, soy Manuel Gato del Centre d'Esport Sabadell y os recomiendo escuchar los partidos en Radio Sabadell.
L'esport es viu a Sabadell en joc. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I mig i arribarem al punt de 2:45 de la tarda en directe a l'Hotel Suís d'avui, dijous 18 d'abril del 2019. Hem dedicat aquesta primera meitat pràcticament de l'Hotel Suís a parlar del gran esdeveniment del cap de setmana aquí a la ciutat de Sabadell, aquesta Final Four de l'Eurolliga de waterpolo femení amb la presència de l'Astralpool Natació Sabadell. Recordeu, demà a partir de la una en directe aquesta semifinal contra el Plebiscito Padova, i en cas de passar també en directe la final el dissabte a la una del migdia. Però tot això no podem oblidar que tenim jornada aquest cap de setmana al grup tercer de la segona divisió B. Hi ha jornada pel Centre d'Esport Sabadell, partit un altre cop importantíssim contra l'Hércules Club de Futbol, i tornem a posar en joc aquesta ratxa, o torna a sortir a lluir aquesta ratxa de més de 4 mesos sense puntuar fora de la nova Creu Alta pel Centre d'Esports Sabadell. Una ratxa nefasta que ara contrasta evidentment amb la victòria l'altre dia contra el Lleida Esportiu, que ha fet sortir els d'Antonio Hidalgo de les posicions de descens directe a tercera, tot i que no oblidem que queden 5 jornades pel final, no hi ha res aconseguit, i per tant, i tirant també de la nostra estampeta particular a Ràdio Sabadell de l'Helena Molís, doncs necessitem una empenta a places importants com la del Rico Pérez per fugir encara més d'aquest perill. Sergi Parc, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Pau, doncs impacient perquè arribi aquest cap de setmana.
No estàs
ja,
gens d'acord amb aquesta afirmació d'Helena Molís com a estampeta oficial de Ràdio Sabadell,
o no? Com a mínim que quedi clar que jo no sóc l'home amb malastrugança del Sabadell.
Bé, tenim ja l'Adri i el Sergi avui, de fet camí d'Alacant, preparats ja per explicar aquest dissabte a les 7 del vespre des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell aquest Hèrcules Club de Futbol Centre d'Esports Sabadell. Per tant, avui Pau Ituri i Sergi Parc al mando a la redacció d'esports de Ràdio Sabadell. Per tant, aquí Sergi Parc, avui ha estat l'home futbol, l'home Antonio Hidalgo. Roda de premsa tradicionalment els divendres, avui evidentment l'hem hagut de passar els dijous per la celebració demà de divendres sant, i per tant no sé per on ha començat el de Canovelles per analitzar aquest duel de dissabte contra l'Hèrcules.
Doncs primer per l'optimisme després del triomf contra el Lleida. Jo crec que aquí en l'entorn del Sabadell tots estem més optimistes, no?, després d'aquest esperat triomf, i dins del vestidor també, i així ho ha reconegut Antonio Hidalgo. Això sí, per si algú s'ha passat de frenada i si algú s'ha passat de confiança, Antonio Hidalgo diu que per això està el cos tècnic, per posar-hi una mica de fre.
Evidentemente es trabajo nuestro de hacerles ver que nos queda muchísimo trabajo por delante, que solo fueron 3 puntos, y evidentemente es un trabajo diario, ¿no? Ellos saben en la situación que estamos, saben todo lo que han sufrido, y tenemos una oportunidad magnífica el sábado de seguir creciendo, ¿no?
Oportunitat magnífica. Després ho repassarem també a les xifres, però tan magnífica com que el Centre d'Esports Sabadell mai li ha guanyat a l'Hèrcules, al Rico Pérez. Per tant, seria una ocasió, i em permetreu l'expressió, collonuda per trencar aquesta malastrugança i agafar encara més distància, com diem, respecte a la zona de descens. Serà un partit molt i molt complicat, ja també ho avisem. Com arriba també el Centre d'Esports a aquest partit? Perquè, evidentment, l'altre dia tots estaven pendents de la possible reaparició de Felipe Sanchón. Al final va estar escalfant tota la segona part, però no va acabar sortint el menut davanter de Sant Boi. Si no em dius el contrari, Sergi, cap problema amb Felipe Sanchón, tornarà a entrar a la convocatòria.
Viatjarà.
Però, atenció a les pròximes hores.
Atenció a les pròximes hores, perquè ens ha arribat la informació que Antonio Domínguez va patir un cop en l'entrenament, i sobre això Antonio Hidalgo tampoc ha volgut desvetllar gran cosa, simplement ha dit que va ser un cop, que va entrenat al marge del grup, però que en principi no tindrà problemes per viatjar. I respecte a Mariano Koenig, que ja fa moltes setmanes, no?, de la lesió del genoll i de l'operació, no està a punt, diu que cada dia està entrenant millor amb l'equip, però que no estarà preparat encara pel partit contra l'Hèrcules. I parlant d'això, parlant de com arriba el Sabadell també, a part de tota la plantilla que viatjarà excepte Mariano Koenig, el Sabadell serà capaç de guanyar al camp de l'Hèrcules? Aquesta és una qüestió...
Sí, no?
Sí, no?
Què hem de dir nosaltres? Si hem de dir que no...
De les jornades que queden, deu ser la més complicada que li queda al Sabadell, sobretot...
A nivell classificatori, sí.
A nivell classificatori,
evidentment. És l'últim rival que es trobarà de zona de play-off. Però compta els de després, perquè al final després tenim 3 directes i compta amb l'Olot que no s'acabi ficant en problemes.
I seran rivals directes. Però tot i així, Antonio Hidalgo, com ha dit abans, veu una bona oportunitat per guanyar el camp de l'Hèrcules i no renuncia a res.
Todos somos conscientes que vamos a uno de los campos más difíciles de categoría, a un equipo que es de los mejores equipos de la categoría en cuanto a jugadores, un entrenador que conoce perfectamente la categoría, pero nosotros no podemos renunciar a nada, no renuncio a nada. Eso es la mentalidad que tenemos que tener nosotros en cada partido, que todos los partidos tenemos que salir con la mentalidad de ir a por los 3 puntos desde el principio. Luego son 1000 situaciones las que pasan durante un partido, pero nosotros tenemos que tener nuestra idea, creer en ella, competitivitat al màxim, intensitat, i a partir d'ahí fer moltes coses per sacar els 3 punts, no?
Moltes i moltes coses s'han de fer per guanyar al Rico Pérez, un escenari que no li és gens favorable al Centre d'Esports, només una victòria i contra el desaparegut Alicante Club de Futbol l'any 2003. Per tant, aquesta competitivitat que va mostrar el Centre d'Esports a Badalona, sense anar més lluny, l'altre desplaçament amb Antonio Hidalgo, doncs ha de tornar a sortir, i tot això, i evidentment polint les errades individuals que van portar el Centre d'Esports a sumar la 8a derrota consecutiva, en aquest cas al municipal de Badalona. Sobre el rival, sobre aquest Hèrcules, ho dèiem abans, Sergi,
equip de playoff.
Equip de playoff, que és segon classificat, però que tampoc arriba en el seu millor moment, Pau, no? Són 2-0-0 consecutius en els últims partits i la seva faceta ofensiva tampoc està destacant gaire, perquè és un equip que porta 30 gols, que si no m'equivoco són els mateixos que el Sabadell, a favor, però en canvi en contra sí que està responent l'equip, perquè defensivament és el millor conjunt del grup. I d'això ha volgut destacar, això ha destacat a Antonio Hidalgo de l'Hércules, que és l'equip menys golejat.
Bueno, evidentemente es un equipo muy sólido, que junta muy bien líneas, tienen gente muy experimentada, gente con muchísima calidad y son momentos, ¿no? Ellos saben perfectamente a lo que juegan, tienen un patrón muy claro y ahí es nosotros donde tendremos que incidir para intentar buscar esos puntos, posibles puntos débiles que tengan, ¿no?
Parlava Antonio Hidalgo de l'Hércules. De seguida saludarem també el Lluís Planagumà, el tècnic català d'aquest Hércules Club de Futbol. Però per acabar, Sergi, una sensació que hem tingut col·lectiva en les darreres jornades, i és que el Centre d'Esport Sabadell està arribant més sencer als finals dels partits.
Jo l'últim partit contra el Lleida el comparo, per exemple, amb el del Cornellà. El partit del Cornellà, el Sabadell, per mi físicament li va costar molt,
acaba molt tancat a l'àrea.
Després ve que el Cornellà, clar, ataca molt i és un equip de la part alta i al final busca l'empat, però contra el Lleida l'equip jo crec que va respondre molt millor en els últims minuts, i sobre això li hem preguntat a Antonio Hidalgo i això és el que respost l'entrenador del Sabadell.
Mi idea siempre es intentar llegar lo más fresco de piernas al partido. Eso quiere decir que tenemos que manejar lo mejor posible las posibles cargas, pero también te tengo que decir que hace dos semanas que estoy aquí, los jugadores físicamente estarán muy parecidos de lo que estaban antes. Al final hemos trabajado muchísimos aspectos, pero a esta altura de la temporada poquitas cosas se pueden hacer, pero evidentemente es lo que te digo, intentar llegar lo más fresco a los partidos, y al final es ese punto de competitividad e intensidad que ellos tienen que tener en la cabeza y ellos saben que tienen que hacerlo desde el primer minuto hasta el 90, ¿no?
Doncs evidentment, fins al minut 90 haurà de competir el Centre d'Esports del José Rico Pérez d'Alacant per intentar trencar aquesta ratxa nefasta de més de 4 mesos sense puntuar fora de casa, des d'aquella visita a Castàlia, i ara tirant de memòria que va ser el 9 de desembre. Per tant, són pràcticament ja 4 mesos i mig sense puntuar fora de la nova Creu Alta. Sergi Parc, per acabar, pla de viatge.
L'equip viatja demà cap a 1 del migdia i recordem que el partit és a les 7 de la tarda, el dissabte. És a dir, l'equip viatja demà a 1 del migdia, el partit dissabte a les 7 de la tarda i des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Per tant, dissabte completet, perquè esperem explicar la final de l'Eurolliga de Waterpolo femení, i a la tarda, aviam si també podem explicar una victòria del Centre d'Esport Sabadell. Serà complicat, el José Rico Pérez d'Alacant. No marxis molt lluny, Sergi, perquè ara tenim fora de lloc.
Per aquí em quedo. Fins ara, Pau.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Però abans d'aquest fora de lloc, toca també saludar en aquest cas l'entrenador de l'Hércules Club de Futbol, que està signant una bona segona volta que l'ha portat en les darreres jornades fins a aquesta segona posició, i amb alguna opció encara, tot i que remota, de poder complicar-li a l'Atlètic Balears aquesta primera posició del grup tercer de la segona divisió B. Lluís Planagumà, tècnic de l'Hércules, què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com fem tradicionalment aquí a l'Hotel Suís a les prèvies del partit, saludant també l'entrenador rival. D'entrada, Lluís, com arriba l'Hércules a aquesta cita?
Doncs bé, arribem amb bones sensacions, amb una, com deies tu, una segona volta bastant regular, però també amb l'exigència que té aquesta ciutat i que té aquest club de, com ja sabeu, intentar guanyar sempre tots els partits, d'intentar estar a prop dels llocs capdavanters i buscant sempre la millor versió, no?
Mira, t'anava a preguntar, m'havia deixat la pregunta de l'exigència pel final, però ja que ho treus em ve de conya, perquè, clar, evidentment, tu has passat per molts filials, Villarreal, Espanyol, etc, Granada també, sense anar més lluny, i ara segurament estàs davant el repte, si més no a nivell de pressió ambiental, no? més dur de la teva carrera, això que ets un entrenador jove, Lluís. Com s'està vivint? Com portes aquest any amb una afició tan exigent com és la del Rico Pérez?
A veure, ho porto bé perquè la temporada passada ja vaig tenir l'experiència quan Múrcia de també una plaça exigent i estar 14 partits, i al final de tot l'aprenentatge que tu has comentat, més aquest de la temporada passada, al final doncs vas creixent amb bagatge. I aquí doncs és això, aquí doncs el club porta dues temporades sense fer playoff, sembla que aquesta temporada doncs l'equip està situat en aquestes places durant tot l'any i que puguem estar a prop d'això, però també és veritat que tenim doncs bona plantilla, que estem fent bon joc, però en algunes fases del joc no estem acabant de ser del tot contundents com per poder assolir encara el repte major que podria ser el títol, no? I aquí doncs no hi ha memòria, aquí el que val és competir, és guanyar, i en aquest sentit doncs intento portar-ho bé, doncs, perquè des del primer dia sabia que hi hauria aquesta exigència, no l'he rebutjat i tot el contrari, estem lluitant cada setmana per intentar aconseguir estar a aquesta alçada.
Aquesta fase que comentaves tu ara, que està costant més, sobretot et refereixes a la faceta ofensiva, no? De l'equip. Esteu molt bé en defensa, millor defensa del grup. Igual està costant una mica més en atac, no?
No, a veure, igual no. Les dades estan clares. Nosaltres portem 30 gols en 33 partits, no arriba ni un gol per partit, no? Quan a nivell de dades també som dels equips de tota la segona B que més tira a porta. Som un equip que arriba molt a l'àrea, som un equip que individualment doncs té jugadors amb potencial i que sempre han fet gols. Jo com a entrenador també en altres clubs sempre he fet com a mínim 50 gols per temporada. Doncs bé, és una situació que és una mica paradoxa per nosaltres, perquè generem i creem, però no s'està durant. I per una altra banda era per aquesta positiva, que som un equip organitzat, un equip sòlid i que també ens costa que en generi.
I ara ve el Sabadell, que porta 48 gols en contra, la majoria fora de casa. No sé si es veu des d'allà com una bona oportunitat per obrir una mica les comportes.
A veure, aquí es veu des de dues punts de vista diferents, no? Aquí sempre s'ha de guanyar, és igual qui sigui el rival i com vingui, i hi ha la part professional, la part del dia a dia, que sabem el que costa, no? La gent que portem moltes temporades al grup tercer, sobretot de segona B, sabem la dificultat que té guanyar partits, sabem que els detalls marquen. El Sabadell, crec que jo vaig dir a la primera volta que el situava dintre dels primers llocs perquè creia que és un equip amb un potencial individual brutal, però les temporades de segona B se't poden complicar. I jo crec que el Sabadell en aquesta segona volta ha pogut guanyar molts partits que se li han escapat per detalls i que està en aquesta situació, però és indubtable que té bons futbolistes. És indubtable que ara porta 15 dies amb un model de joc totalment diferent amb l'Antoni i en Juve i que s'està mostrant com a mínim igual que els rivals, i sabem que serà un partit doncs complicat.
Parlaves ara d'aquests dos partits d'Antoni Hidalgo i del Juve a la banqueta del Centre d'Esport Sabadell. Imagino que molt estudiats, no? Aquests dos partits que són els que es pot agafar un entrenador quan hi ha hagut un canvi a l'altra banqueta i hi ha poques referències.
Sí, com et deia, al final aquests dos partits han sigut detalls, no? Tant positiva com negativament. Jo crec que el Sabadell a Badalona va fer un gran partit per ser el primer en el que sempre hi ha canvis, i després de la derrota que es venia tan dura contra el Mestalla, i va ser doncs al final per petits detalls que el resultat doncs va ser massa dur. I el diumenge va ser contra un equip que ha estat a play-off durant tota la temporada, doncs es va mostrar sòlid, es va mostrar atrevit en pilota, generant moltes situacions de joc interior, de joc vertical, i crec que és un equip que té capacitat tant individual com col·lectives per poder sortir d'aquesta posició.
I l'última que et faig, Lluís, també tornant una mica al panorama, no?, que té l'Hèrcules en aquestes últimes 5 jornades, a 7 punts de l'Atlètic Balears, més aquesta diferència de 6 punts respecte al cinquè, què s'està mirant més? Suposo que dintre del vestidor assegurar el play-off. No sé si l'entorn també parla més d'un possible últim assalt a l'Atlètic Balears.
A veure, jo et parlaré de l'equip, et parlaré del cos tècnic, et parlaré del que és el grup. A nivell d'entorn, com et deia abans, l'exigència és intentar quedar campió cada temporada, no? Nosaltres, el nostre objectiu des del primer dia ha sigut ser un equip que fos reconegut, que sàpigués què ha de fer en cada moment, com ha de competir, que estigués a la fase d'ascens durant tota la temporada, intentar aconseguir-la, i després doncs no rebutjar el poder intentar assolir aquest primer lloc, no? Amb la qual seguim amb la mateixa idea. Queden 5 partits, 15 punts, el rival que està per sobre la mateixa del primer està a 7, el 5 està a 6 i hem d'intentar aconseguir victòries per sumar punts, i quan arribi la jornada 38 doncs veurem com acabem i quines opcions tenim de fer què.
Doncs Lluís Planagumà, tècnic de l'Hèrcules, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Ràdio Sabadell, com acostumem a dir aquí. Molta sort, però a partir del dilluns, i a més amb més motiu que mai, perquè nosaltres necessitem de debò aquests 3 punts, evidentment vosaltres també, en aquesta lluita per assegurar el playoff. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Un minut per arribar a 3:45 de la tarda. Ara és moment de repassar les estadístiques del partit amb la veu del nostre company Adrián Arroyo.
El llibre de registre.
Els precedents.
37 partits oficials entre el Sabadell i l'Hèrcules, 9 victòries arlequinades, 12 empats i 16 derrotes, amb 35 gols a favor i 44 en contra. És la 19a visita del centre d'esports al conjunt herculà, una única victòria, 4 empats i 13 victòries alacantines, amb 11 gols a favor i 30 pels herculans. De fet, a l'estadi José Rico Pérez, els arlequinats no han estat capaços de guanyar mai contra l'Hèrcules. L'únic triomf va ser l'any 2003 contra el ja desaparegut Alicante Club de Futbol. A més, en aquesta dècada el Sabadell porta 6 derrotes consecutives a l'escenari del partit de dissabte, 3 a segona divisió i 3 més a segona B.
Com arriba el Sabadell al partit?
El Sabadell és 16è classificat amb 36 punts, 9 triomfs, 9 empats i 15 derrotes, amb 30 dianes a favor i 48 en contra. Seguim amb els 11 punts lluny de la nova Creu Alta, 3 victòries, 2 empats i ja 11 derrotes, amb 15 gols a favor a domicili i 35 en contra. Una setmana més, ho hem de recordar, el centre d'esport segueix sent el pitjor equip del grup a domicili, lluny de la nova Creu Alta. Fa més de 4 mesos que no puntua fora de casa i cap dels altres 79 equips de segona B ha encaixat més gols en els seus desplaçaments. Només s'apropen el Navalcarnero amb 33 i el Langreo amb 32. En cas de derrota seria la 9a de forma consecutiva fora de casa, un fet que no succeeix des de la temporada 86-87. Això sí, a primera divisió. En aquella ocasió, entre la jornada 5 i la 23, el Sabadell va perdre contra el Racing, el Càdiz, l'Atlètic Club, el Real Madrid, el Murcia, l'Sporting, la Real Sociedad, el Barcelona i el Mallorca.
I l'Hèrcules?
Empatat amb el Villarreal B, l'Hèrcules és segon classificat amb 55 punts, 15 victòries, 10 empats i 8 derrotes, amb 30 gols a favor i només 23 en contra. Significativa és la xifra de gols rebuts, la millor de tot el grup tercer, però també la de gols marcats. Dels 16 equips que ocupen places de play-off de sense segona, l'Hèrcules té el pitjor bagatge ofensiu, just per sobre el Baracaldo amb 32 gols a favor o el Logroñés amb 33. L'equip de Lluís Planagumà és el tercer millor local de la Lliga, 31 punts a casa, convertits en 9 victòries, 4 empats i només 3 derrotes, amb 16 gols a favor i 10 en contra. De llarg, l'estadi herculà és el de major capacitat de tot el grup. Al José Rico Pérez hi caben 30.000 espectadors, una xifra que duplica escenaris com Castalia o el Mini i gairebé triplica el del Camp d'Esports o la nova Creu Alta. Demà passat també es trobaran els dos equips del grup que més temporades han disputat a primera divisió, 20 l'Hèrcules i 14 el Sabadell. Per darrere, les 11 del Castellón i les 4 de l'Alcoyano. Una última curiositat, a les files dels de Planagumà hi ha l'exarlequinat Pol Roger. A la nova Creu Alta va ser una de les grans ascensions de la primera meitat de la 2015-2016, marcant un total de 5 gols. Des de llavors, aixeta tancada, 3.261 minuts sense marcar un sol gol a segona B, ni amb el Mallorca, ni amb el Celta B, ni ara mateix amb l'Hèrcules.
L'àrbitre de l'enfrontament.
Xiularà el partit del Murcià, nascut a Yecla, Jorge Díaz Escudero, té 34 anys i és la seva 7a temporada a segona B. Una setmana més hem de parlar d'un àrbitre amb el qual el centre d'esports no coneix la victòria. Aquesta temporada, sense anar més lluny, va xiular l'empat a 0 a l'estadi contra l'Atlètic Balears. Abans trobem dos precedents més, també un 0-0 a casa contra l'Hospitalet de fa 2 anys i precisament la derrota 1-0 d'aquella temporada al Rico Pérez, que va desencadenar la dimissió de José Solivelles com a entrenador del centre d'esports. En canvi, l'Hèrcules encara no ha perdut amb aquest col·legiat, 3 victòries i un empat a casa, en tots ells sense rebre ni un sol gol, i també l'empat a 1 d'aquesta temporada a la Fuensanta contra el Conquense. En total, 11 partits dirigits aquesta temporada, només 3 victòries locals, 5 empats i 3 victòries visitants. I la seva mitjana, prou elevada, 6,73 grogues per partit i 0,18 vermelles.
Cada divendres tafanegem les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Botiga Z Sabadell, estem de celebració.
Nova promoció de cerimònia.
Vestits per nena i conjunt de 2 peces per nens per només 20 euros.
Per anar ben elegant a les ocasions més especials.
Batejos, comunions, casaments... Per només 20 euros.
Fes-te la targeta VIP i gaudeix de moltes més promocions.
Estem de celebració a la botiga Z Sabadell, al passeig de la plaça Major 44.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un regal exclusiu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Fora de lloc.
Últims 10 minuts de programa, novament amb el Sergi Parc. Sergi, què tal? Bona tarda de nou.
Hola de nou, Pau.
Va, anem a repassar aquest fora de lloc, versió també comprimida, d'aquest desplaçament a Hèrcules. Ah, sí, a Hèrcules, a Alacant. A Numància, a Betis, etc. A Alacant, a Alacant, contra l'Hèrcules Club de Futbol, que sí, a aquestes hores ja... Un necessita dinar. Distància, a Alacant, per començar.
A Alacant, vols saber? A Hèrcules no ho sé. A Alacant, primer t'ho situo, Alacant està a la província d'Alacant.
Sí.
Al sud de la Comunitat Valenciana.
Està bé que no estigui a Castelló o a València.
Sud de la ciutat, de la Comunitat Valenciana, una ciutat costanera al mar Mediterrani, i la distància, 532 quilòmetres, si anem per peatge, això són unes 5 hores, i la gent que es desplaci...
5 hores.
La gent que es desplaci en autocar, doncs una mica més, i qui condueixi amb el cotxe més rapidet, doncs una mica menys.
M'imagino a Sergi Garcés ara mateix sortint de Sabadell direcció a Alacant, escoltant les hores de viatge i rient amb el teu comentari.
Potser triga 5 hores ells anant sense peatge. Sense peatge són unes 6 hores i mitja. Ella potser triga menys. I després també pots anar caminant, si vols, fins a Alacant, que són 106 hores des d'aquí.
Per tant, si sortíssim ara, no arribaríem a l'hora del partit.
No arribaries.
Molt bé. Què més? Menjar, què podem trobar a Alacant?
Molt ràpidament. Arrossos, molt típics, ja ho saps, i molt bons. Marisc, tenim gambes vermelles, calamars i un llarg, etcètera.
No pots fer això ara, Sergi, no pots fer això.
Ara anirem a menjar alguna cosa d'aquestes, però no et preocupis. I després també destacant, doncs, coques salades amb tonyina o sardina, o hi ha una cosa que li diuen a l'esmorzaret, a la cantí, que està feta a base de sardina salada, ou ferrat i nyora. No té mala pinta.
No està malament. M'has posat aquí el guió Santa Claus. Per què?
Som-hi, Toni.
I això?
Sant Nicolau és el patró d'Alacant, val? Que se celebra el 6 de desembre. I a Holanda celebren l'arribada del seu Papa Noel, que és Sant Nicolás, Sant Nicolau, que ells li diuen Sinterklaas, i ho celebren la nit del 5 al 6 de desembre. Fins aquí no sé si li veus molta connexió.
No.
Més enllà de que sigui el patró d'Alacant. Per ells, pels holandesos, Sinterklaas no ve en trineu, ni ve de Lapònia, sinó que ve en vaixell des d'Alacant, carregat de regals i taronges.
Bona volta, eh?
Bona volta.
Sí, les taronges són molt típiques, eh?
Correcte.
Que arriben allà a Holanda.
És curiós, eh? O sigui, a Holanda saben on està Alacant i tot, perquè Sant Nicolás ve d'allà.
Però bona volta, han de fer per arribar a Holanda?
Sí, 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 sí.
Per l'estret de Gibraltar i fer tota la volta per dalt, eh?
En trineu és més fàcil, però...
En vaixell és més complicat. Més menjar.
Més menjar.
Torró.
Seguim amb temes nadalencs.
Queremos turrón, turrón, turrón. Pero vea que sea.
Andriu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Andriu Xixona.
Turrón, turrón.
aquí em podia imaginar per on anaves.
Està clar, no? L'origen del torró. Realment l'origen se situa a la península aràbica al segle XI, llavors ho porten cap a les costes del Mediterrani, i el torró, com el coneixem aquí a Espanya, neix al segle XV a Alacant, i no només al poble de Gijona, que està a la província d'Alacant, sinó que també es feia a Alacant i a molts altres pobles, però...
Xixona és el tou, ara no em vull equivocar. No,
Xixona és el tou.
No sóc gens expert en torrons, però...
Xixona és el tou.
És aquell tou.
Sí, jo tampoc sóc
un expert. No?
Jo només sé que Gijona està a la província d'Alacant. Sisplau, Toni, posa'm més música.
Home!
Explica't això una mica, Pau.
Això és la sintonia que ha sonat durant tota la setmana a la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell. Això, els arlequinats que hagin visitat algun cop... Espera, anem a escoltar. Puja, puja, Toni. Increïble. Això et poses a ballar directament al José Rico Pérez. Això, els arlequinats que hagin anat alguna vegada al Rico Pérez, sabran que és un remix que posen allà, que posen la megafonia herculana abans dels partits. I la veritat és que enganxa... molt. És cutre com ella sola, però enganxa
sí,
molt.
Enganxa, l'he decidit posar aquí. Així que parlem ja de l'Hèrcules, l'origen del nom de l'Hèrcules, el nom de l'equip que dona també a la seva ciutat, no, Pau?
Sí.
Et llegeixo el
ciutat,
que he extret...
Ciutat d'Hèrcules.
El que he extret directament de la web, perquè és que és força graciós. T'ho llegeixo en castellà, que és en l'idioma que està.
Vinga.
En 1914, un muchacho deseó crear un equipo llamado Hércules, grande y poderoso como el semidios mitológico. El joven era Vicente Pastor de la Llosa Alfosea, apodado por sus amigos el Chepa.
El Chepa.
Hércules, Hércules, fueron los primeros gritos que se oyeron de un grupo de chavales que corrían, felices, tras una pelota de trapo, dirigiéndose a porterías señalizadas con libros y prendas de vestir.
I van dir, mira,
i així va néixer l'Hércules. El 1922 es va registrar a la federació i així va néixer a l'Hércules.
Curiós, tu. Molt bé, molt bé. I les poques coses que han guanyat, on les celebren allà?
Plaza de los Luceros, que per cert és un dels punts més emblemàtics de la ciutat, així que qui vagi a Alacant i qui encara no ho hagi vist, doncs que vagi a veure aquesta plaça. Però té un origen curiós, el nom d'aquesta plaça, que és, on, com bé dius, Pau, el lloc on celebren els èxits, els ascensos, especialment als seguidors de l'Hèrcules. El 1934 es deia Plaza de la Independencia, d'això de la guerra de francès del 1808, per commemorar els 100 anys, vaja, que es va posar el 1908. Però l'Ajuntament va decidir canviar-ho a Plaça de Catalunya en honor a Lluís Companys i l'autonomia que havia aconseguit per Catalunya.
Curiós, per molt això, curiós.
Tot el que va rebre les crítiques dels mitjans de la dreta, un extracte ràpidament el llegeixo del diari DRA. Sin que esto sea demostrar desafecto a la hermosa región catalana, verdadera joya de España y hermosa nuestra, no puede menos sorprendernos que precisamente en un momento en que unos desgraciados pretenden separarse de su madre patria, se quiera sustituir por el de esa región que hoy reniega de su madre patria y la injuria villanamente. Que casi ho podríem traslladar, segons com, a temps més actuals.
És feu de la dreta, tradicional, Alacant. Alacant és tradicional feu de la dreta, però vaja.
Sí, sí. En definitiva, que al final es va anul·lar aquesta nova rotulació com a Plaça Catalunya, després sí que es va fer, va venir la Guerra Civil, i llavors ja el nom de Plaça Catalunya ja no va tornar a desaparèixer, i es va posar Plaza de los Luceros, en honor a una estrofa de la cançó de Cara al Sol, que diu lucharé junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros.
Tela.
Bàsicament
tela.
Per això.
Anem a parlar del clima millor, vinga. Va. Perquè jo ara trec aquí, girava el cap aquí a l'estudi i veia núvols per aquí per la finestra, Setmana Santa ennuvolada. No sé si per aquí també aniran els trets a la cara.
Doncs té pinta que plourà durant tots aquests dies, així que l'Adri, el Sergi i la resta d'aficionats arlequines que es desplacin cap a la cara es trobaran això. Pluja, a l'hora del partit pot ser que pari a ploure i la temperatura com a mínim serà suau, 16-18 graus aproximadament, i ja veurem si plou o no.
No està malament. I per acabar, anem a escoltar també què ens ha dit el Sergi Garcés.
De... Vinga. Hola, Sergi. Hola, Pau, com esteu? Doncs estem pensant en què dir-vos d'Alacant. Què se'm ve al cap quan penso, sobretot, en la visita a l'Hèrcules, un camp on, recordem, el Sabadell no ha estat capaç de superar mai el conjunt herculà, allà, el José Rico Pérez. Dit això... Doncs mira, avui farem una mica de turisme, ja que estem en plena Setmana Santa, pensant a Alacant i pensant en Hèrcules, per mi sempre serà el castell de Santa Bàrbara. Apa, que vagi bé la Setmana Santa, una abraçada.
Doncs una altra recomanació.
Una altra recomanació correcta, que no us podeu perdre si aneu a Alacant.
Pels qui vagin en aquest autocar del Centre d'Esports Sabadell, recordeu Alacant per animar a l'equip aquest partit dissabte a les 7 del vespre. Sergi Parc, moltes gràcies.
Fins ara, Pau.
Ets dels que viatja acompanyant el Centre d'Esports arreu de la península? Escolta les recomanacions curioses al Fora de Lloc.
Minut i mig per arribar a les 3 de la tarda. Ràpidament, us hem d'apuntar també que Iker Pajares s'ha classificat per la segona ronda del torneig del Gouna a Egipte després de superar en 55 minuts el francès Lucas Serm per 11-8, 11-5 i 11-7. El pròxim rival de Pajares serà el local Omar Mossad, el número 12 del món, l'egipci, que serà el rival de Pajares en aquesta segona ronda. Res més, nosaltres hem de tancar ja la persiana de l'Hotel Suís d'aquesta setmana. Recordem que ens hi tornarem a posar en aquest programa dimarts de la setmana que ve, dia de Sant Jordi, ja aquí a Ràdio Sabadell, amb un especial també que viurem. Però recordem, demà, divendres, a partir de la 1 del migdia, semifinal de l'Eurolliga de waterpolo femení entre el Plebiscito i l'Astralpool Natació Sabadell. Dissabte, si tot va bé, a la 1 també la final, i a la tarda, a partir de 6:45, aquesta retransmissió de l'Hércules Club de Futbol Centre d'Esports Sabadell. Una salutació del Toni González des de les vies de so, també del Departament d'Esports d'aquesta casa, i ja ho sabeu, molt d'esport en aquesta Setmana Santa. Una abraçada ben forta, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.